Darrera setmana de novembre comença amb intervals de núvols associats a un front que passa entre nit i demà de matí i que pot deixar ruixats irregulars i qualque tempesta nit. Avui ha pujat la màxima, que se situa entre els 18 i els 22 graus.
Arribam així a les 6 i 4 minuts. Tota l'actualitat a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com estàu? Arriba una nova edició del Festival de Documentals a Majordocs i nosaltres en volem parlar al programa d'avui. Benvingut tothom.
Demà comença una nova setmana de cine amb Majordocs, el Festival de Cinema Documental de Mallorca. Divendres, de fet, farem el programa des de Cine Ciutat, que és un dels punts, una de les seus del festival. Però ara Miguel Ech, que és el seu director, ens destacarà les pel·lícules que no ens podem perdre des de demà i fins dissabte. Seguirem amb un disc de jazz titulat Breakthrough, que acaba de publicar la saxofonista alemanya eivissenca Muriel Grossman, qui també ens parlarà d'un altre disc que publica aviat d'homenatge a dos grans artistes. I per acabar, novetats musicals locals.
Són les 6 i 6 minuts. Comença la cultura i Better Radio amb Joan Jiménez, el control tècnic.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador i Better Radio.
Ho dèiem ara mateix, arriba la 7a edició de Majordocs, el Festival de Documentals de Mallorca. Comença demà, s'estendrà fins dia 29, aquest dissabte, curtmetratges, conferències, masterclass i, per suposat, una secció oficial molt potent que enguany, en la qual enguany participen 8 cintes de distints països.
Acció!
Així sona Filma Morta, una d'aquestes pel·lícules, d'aquests documentals que participen a la secció oficial del Majordocs. Miguel, que és el pare de la criatura, com estàs?
Molt bé, content d'estar aquí.
M'agrada molt començar pel manifesto, ja ho vam fer quan te vaig entrevistar, com te vam entrevistar l'any passat. El so com a llenguatge davant el renou que atabala, no? L'estruendo, que diuen en castellà, que és una paraula encara més potent.
Sí. És que la radicalitat de la proposta és que no canvia, és que continuem en el mateix, no? L'altre dia, quan anava a la roda de premsa, creua el carrer i la gent anava mirant el mòbil, no? No sé com serà la 10a edició, com anirem ja, tal vegada amb el mòbil aquí al cap i ja no tindrem temps ni per aturar-nos a escoltar-nos entre nosaltres, no? Aleshores, una mica, aquesta idea és la de seguir en la mateixa línia. Necessitem manco pel·lícules, que siguin pel·lícules també que ens obrin altres mirades més de les habituals, de les més estàndards, i per nosaltres pensam que aquestes pel·lícules són tan interessants, les pel·lícules, com la forma en què s'han fet. Per tant, aquests tres pilars de lentitud, creació i processos de creació i autors són els temes que no deixen de ser la base, no?, d'aquest festival.
Aprofita el fil que m'has deixat per recomanar la contraportada d'avui del Diari de Mallorca amb una foto magnífica de Chiscolario, que ens veuen una família sopant, dinant, de quatre membres amb quatre mòbils, bueno, tres mòbils i una tablet, i tots ells enganxats en aquesta pantalla, sense comunicar-se. Crec que l'han titulat El diálogo de los mudos o qualque cosa parescuda. Paraules que surten en aquest manifesto, Miguel, híbrid, innovador, transgressor, això des del primer dia, sense pressa també des del primer dia, no?, amb allò de l'Slow Festival, no? Aquesta manera de transitar la vida sense presses. I també imagino que no sé si ho teniu en compte a l'hora de seleccionar les cintes, les pel·lícules, processos sense pressa. Després parlarem de Milcar, un curtmetratge, un documental que tens en marxa, premiat recentment, no? que comptes que has estat 12 anys amb aquest procés. No sé si això també se té en compte, no? aquests documentals cuinats a foc lent.
Sí, no és que pel fet que triguis més temps la millor l'hora de ser millor, però és veritat que hi ha alguna cosa que de vegades sí que aquest temps de poder passar estona amb els personatges, veure'ls evolucionar, dona un plus, diguem-ne, a aquesta història. És el cas, per exemple, de Déus de Pedra, que és una pel·lícula que ens mostra durant 15 anys com una família. Déus de Pedra és una pel·lícula que transcorre entre la frontera entre Portugal i Galícia, i justament veus com una família es fa gran, no? I aquesta màgia de reduir en 90 minuts un procés de com un nin es torna adolescent i ja comença a dubtar, no?, sobre el seu futur en el món rural, crec que té un valor que la ficció és molt més difícil, a part d'aquest Boyhood que es va fer, no? No hi ha molts exemples, no hi ha massa exemples, no?, que puguin entregar-se, no? I és veritat que el documental, per la seva estructura de producció, de vegades és més interessant disposar de temps per filmar que de grans mitjans. I moltes d'aquestes pel·lícules s'han fet així, s'han cuinat molt a poc a poc, perquè realment hi ha la realitat no la pots accelerar, no? Vull dir, quan les coses estan, tu pots decidir aturar abans i entregar una pel·lícula. Si pots esperar més i perquè tens la intuïció de que alguna cosa pot passar, mai la garantia, perquè els personatges són indomenyables, no? Però la realitat i l'atzar te regala tresors.
Reivindiquem l'art inútil en el sentit de no funcionar, que fuig d'aquest utilitarisme, no?, que imposen els temps, moltes modes, tendències i també, com no, l'audiovisual, no?, aquest fast food de consumir tres sèries en una setmana o fer aquestes famoses maratons, no?, com si fos alguna cosa positiva. No, ha fet una marató de sèries i ho reivindico també des de la primera edició, no?, aquesta inutilitat entre totes les cometes que vulguis o no.
Sí, és que de vegades el documental que s'associa amb una idea de que ha de transformar el món, que són utopies que són molt vàlides, però de vegades no passen, no? Però sí que és veritat que aquest punt com a funcional de que he d'aprendre alguna cosa de vegades s'associa al documental per aquesta vessant més informativa i francament no crec que és la raó des de la qual han nascut aquestes pel·lícules, sinó més la raó de compartir una obra d'art amb una subjectivitat enorme i la de que com a cineast, com a espectador, visques una experiència emocional tan semblant a la que veus en la ficció. No esperes aprendre res, no és un cinema d'entreteniment, però no és un cinema tampoc que pretengui informar-te, no? I en aquest sentit, aquesta inutilitat és la que no ens interessa.
De tot més, parlaves de transformació, i és veritat que si tu llegeixes la sinopsi dels, per exemple, dels 8 llargmetratges que estan a la secció oficial, es parla de la complexitat de les fronteres, Europa, un temazo, la complexitat del món hipertecnològic en el que vivim, la guerra d'Ucraïna, la pandèmia, la precarietat, els conflictes socials, no? Tot això transita per aquests documentals que al final... És veritat que el documental, almenys que a mi m'interessa i que supos que tu també, com a mínim posa el mirall davant d'aquesta realitat. No sé si vol incidir, si vol prendre partit, segurament sí, i de vegades és necessari, però com a mínim te convida a pensar que això està, o recordar que això està passant, no? Mm. I realitats que no coneixes, clar.
Sí, jo aprenc moltíssim amb les pel·lícules de Major Dogs, perquè realment, per exemple, no pensava que... Ara estava mirant aquí la foto de Litty Litty, que és un documental, pensant com que el problema de l'habitatge és un tema molt nostre, i francament no. També a Dakar tenen un problema d'habitatge enorme. Hòstia. I la gent no té on viure, no? I ara justament m'he trobat fa no gaire amb el director d'aquesta pel·lícula, un altre festival, i em parlava, no?, de que realment ells s'han de deixar espais no només per viure, també per crear, no? I tant d'altres temes, no?, que al final... Bé, la guerra d'Ucraïna la tenim cada vegada manco present, però crec que també allò interessant d'aquest tipus de pel·lícules és la que ens apropa a la guerra d'una manera no tan connectada amb les imatges que tenim al nostre cap, sinó justament amb la cara B d'aquests grans temes, no? I conèixer quina és la quotidianitat de la vida quan hi ha una guerra... A mi, com a ésser humà, m'interessa molt. I m'interessa molt també, no tant els temes, sinó la forma de mirar-los i de recordar. Ara, abans que posaves el tema de Fiume Morte, una pel·lícula que ens fa pensar en memòria i justament que juga, no?, i que incorpora l'humor i la provocació en aquest reenactment de grans moments de la nostra història, de lo que és Europa, i com en aquest reenactment hi ha una transformació dels que participen, que són gent que no són actors professionals, sinó que simplement reencarnen part del seu passat i d'alguna manera connecten una mica amb la nostra memòria, no?
Ucraïna reflectida, Songs of Burning Earth, que es podrà veure a les 6 i les 8 i quart del pròxim divendres a Cine Ciutat, en aquest cas entrevistant Miguel E, que és el director del Major Dogs, que arriba a la 7a edició. Són les 6 i 16 minuts.
Hi, Bixby. No, 어디 살아?
부르면 곧장 나타날 수 있는 거리에 살고 있어요.
Also, ich habe das Gefühl, ich muss soziale Kontakte aufbauen.
Ah, 난 진짜 인터넷 이거 뭐 안 됐으면은 뭐 했을까? 못 했어, 이거. 지금도 지금 이거 방송을 못 하고 있는 거죠.
Siamo la generazione più libera di sempre.
Sona il tercero, il trailer de Real, de Adele Tulli, amb directora italiana, com veus, que se podrà escoltar en anglès, alemany, italià i coreà, precisament sobre aquesta hiperexposició, no?, a les pantalles, a les noves tecnologies, que serà una altra d'aquests llars, d'aquests documentals que se projectaran en el Major 2. Lola López Mondéjar i Felipe Xompi, més presentes?
Doncs, com saps, cada any ens agrada sortir del món estrictament cinematogràfic i convidar també pensadores i pensadors, com en Ramon Andrés, la Remedios Zafra, o el Josep Maria Esquirol, i enguany, una mica en la mateixa línia, volíem convidar a una persona que ens parli també d'aquesta idea, no?, d'aquesta fractura en el relat. I la Lola López Mondéjar ha fet un llibre meravellós que es diu Sin Relato, on ens fa pensar i ens fa qüestionar. Ella és psiquiatra i també escriptora, i ens parla de justament com s'ha trobat cada vegada una major dificultat per part, sobretot dels joves, però també dels que no ho són tant, una dificultat de descriure-nos, no?, descriure qui som a partir dels fets que hem anat visquent, no?, com que d'alguna manera aquesta hiperfragmentació de la vida, tot a partir d'històries, d'impactes hiperefímers, fa que ja no sabem una mica qui som, no? I el seu llibre és meravellós, super recomanable, si no l'heu llegit. Doncs ella vindrà a fer una xerrada sobre aquesta crisi, no?, i sobre aquesta manca també d'imaginació que estem sofrint arrel d'aquesta constant impacte, no? Ja no sabem imaginar i farà una xerrada sobre això. En Philippe Kiombi és, d'alguna manera, el protagonista o qui encarna aquest foco de temàtica so. És un dels majors dissenyadors d'Europa de so de pel·lícules, entre d'altres de Ben Rivers, que és el convidat d'honor d'enguany, i és un tipus que també treballa molt des de l'artesanal, i ens agrada molt aquesta idea d'adaptar-se a les diferents realitats, a les diferents necessitats que cada pel·lícula te demana, i ens parlarà d'aquesta forma tremendament creativa, diversa i trencadora per fer so i per construir un llenguatge del qual en sabem molt poc, no? En general, com a connectar molt la idea del cinema amb una imatge o amb imatges, però el so té aquest valor, aquest punt una mica com a més amagat, més invisible, justament per aquesta invisibilitat té una capacitat de tocar-nos fibres una mica més invisibles, que és brutal. Bueno, estem aquí a la ràdio, què vols que et digui?
I d'agitar-nos, no?
Exacte.
Per què Ben Rivers?
Doncs Ben Rivers és un cineasta també dels que, malgrat... Major Dogs no és un festival de cinema lent, és un festival lent de cinema. té algo en Ben Rivers que és bastant lent, no? I les seves pel·lis són un exercici, ens conviden realment a mirar d'una altra manera. Hi ha una pel·lícula... Té dues pel·lícules que bàsicament es dedica a seguir un tipus sense paraules, en silenci, allà a la seva vida al bosc. Vàrem estar a punt de portar aquesta pel·li, però ens va fer una mica por. Digo, ostres, la gent ja mos farà fora. Però ara portem una pel·li seva també que junta coses molt interessants. Aquesta forma molt híbrida, perquè està entre la ficció i el documental. És un cineasta que treballa molt des d'allò més artesanal també. Treballa en fílmic. I a més mos porta una pel·li de Sky, és un títol llarguíssim, però és de Sky Tremblers, és una pel·lícula que filma un altre rodatge d'una altra pel·lícula, que és la pel·lícula Mimoses, d'Oliver Lasher, i que ens fa veure també aquest darrerament, com ja gurú del cinema, dins un context de molta incertesa, i com aquesta pel·lícula, que comença d'una manera com molt observacional, de lo que és un rodatge, acaba sent un deliri.
Mm-hmm. Hi ha públic cinèfil, òbviament, en el Major Dogs, Miguel, un públic que s'ha ampliant al llarg de les edicions, un públic que vol experimentar, un públic curiós, un públic també jove, no? Me parlaves que tenia ja moltíssimes, no sé si inscripcions, és la paraula, per exemple, per veure Real, que és un tema que més pot tocar molt, precisament adolescents, gent d'institut.
Sí, és tal vegada Educa és una de les seccions o dels apartats o de les línies que més ens interessen de Major Dogs, justament per aquesta capacitat de detonar en joves una experiència tal vegada que mai hem viscut, no? La de veure una pel·lícula documental a una sala de cinema, que sembla com a natural i no ho és tant, i l'escola de vegades és justament, no, és l'espai on o bé te duen a veure una pel·lícula com aquesta, o tal vegada no la veus mai, no? I aquesta experiència de compartir les pel·lícules entre els autors i els joves, realment, cada any ens emociona enormement. L'any passat, me recordo, amb Kicks, que van arribar a fer com a 6 passes, els joves no aturaven de fer preguntes, de voler entendre més. També una pel·lícula que filmava un procés durant, crec que, 10 anys de vida d'un jove, de com es feia de nin adolescent i d'adolescent ja que sí adult. I sí, i crec que pel·lícules com a Real també són pel·lícules que els interpel·laran moltíssim, perquè parlen d'alguna manera del seu dia a dia, no? D'aquesta dualitat que, bé, parlant d'ells com a tal, però nosaltres, jo el mateix, no? Tinc aquesta lluita també constant, no? De com conviure amb allò físic, amb la presencialitat, amb la gent que em creu cada dia, i al mateix temps com negociar la teva vida o mantenir la teva vida online, no? I fa moltes preguntes i ens presenta molts de personatges que segurament ens interpel·laran.
Com, ja sé que és una pregunta que te faig cada any, però com valoraries o com definiries l'estat del documental? Apareixen preguntes com a Romeria, per exemple, que en realitat és una narrativa molt, molt propera al documental, però que se presenta com a producte de ficció i que funciona molt bé per Casna Carla Simón i per altres, i perquè està molt bé també. En Villaronga ja va fer un experiment molt, molt punky, no? En Marotol Booking ja fa uns anys, i tenim molt d'exemples, no? Aquesta com a integració, aquesta mescla de llenguatges d'una manera natural, no? Que jo crec que el públic es pot interessar moltíssim, no?
És molt interessant. És també... crec que hi ha com un debat sempre obert entorn a aquestes fronteres,
sí,
no?
Sí, clar, difuses, i a més que sí. No s'han d'establir massa, tampoc.
Sí. Jo hi ha dies que penso una cosa i dies que penso una altra, que francament, no, perquè és veritat que sembla com hi ha aquesta moda de que la ficció cada vegada vol ser més documental, no? Aquest estil com més trencat, més, no? Perquè hi ha una crisi de la ficció, totalment. I al mateix temps el documental cada vegada doncs perd certs complexes de construir i de construir narratives més properes d'una certa dramatúrgia de la ficció, no? Aquestes fronteres crec que fan, enriqueixen també una mica aquesta mirada. També crec que és important quins són els pactes que com a cineasta crees amb el teu públic i aquí de vegades hi ha un cert joc una mica pervers, no? De dir, per fer passar una ficció per lo que no és o viceversa, no? Crec que la mesura en què l'espectador no senti que l'estan enganyant per mi és fantàstic i justament crec que a Major Dogs tenim pel·lícules que estan també molt en aquesta linda, no? Entre, bé, el documental és cinema i el cinema és manipulació. Per tant, celebrem el cinema, celebrem la manipulació i disfrutem de l'art.
Miguel, 25 del 25, demà mateix comença inauguració, fins al 29, Cine Ciutat, que torna a ser la seu d'aquest Major Dogs, aquesta confluència no només meravellosa, sinó necessària. Alguna recomanació, ja sé que tu diràs, aneu a tot allò que podeu, perquè és veritat que m'he vist els trailers, si són 8 o competició, crec que n'he vist 6 o 7, i me fan ganes tots. Però no sé si hi ha alguna cosa que vols recomanar de manera especial.
No puc, perquè realment la gràcia d'aquesta proposta és la de que tens temps per veure-les totes.
Efectivament.
Això no passa a cap festival, pràcticament. Per tant,
més dobles passis, no?
Sí, dobles passis. Cada dia et pots veure dues pel·lis, el qual és totalment digestiu, no és perillós. I realment és que és un viatge per la situació del món. I clar, jo el que et recomano és que agafeu els catàlegs i que segurament hi ha una part que m'encanta, que és per què ver-la, i cadascú trobarà una raó per veure-la o no, per triar-la o per deixar-la passar. Però hem triat aquestes 8 entre més de 400 i vos dic que totes són bones.
Que bé, per cert, com tries? Te nodreixes de festivals, te van passant material, te passa, supos que mesos, no?, fent aquesta criba.
Jo sóc el director artístic, però pràcticament no trio les pel·lícules. Val. Tinc un gran equip que confio més que en el meu gust, quasi, i jo entro en una fase molt, molt final per una mica per acabar de jugar ells són programadors amb molta experiència, ens preocupa molt aquesta diversitat de mirades, de geogràfiques, de tipus de cineastes més joves, òperes primes, obres més d'autors més experimentats, i naturalment no sé com ho fem, però acaba sortint una varietat que, evidentment, respon d'una manera ja quasi inconscient, perquè no ni ho miram, aquest manifesto, però respon aquest manifesto, no?, aquest tipus de risc de cinema. I d'aquestes 50, jo acabo d'entrar per... Jo només miro 50. Bueno, perquè és que no m'adona temps de més, però tinc un equip que és boníssim, programadors meravellosos, són 5 d'ells, i amb ells fem aquesta selecció.
I hi haurà premis, també, clar.
Sí, tenim un premi del jurat i tenim un premi del públic.
Sí, sí, 27, Miguel Eca, director artístic, digues.
I hi ha una cosa que també que hem de recordar, a part que no només són aquestes 8, tenim també els Curs Balears.
Els Curs Balears.
No m'ho són d'oblidar.
I gràcies per recordar-me, perquè a més tenim 10, si no he comptat malament.
Sí.
També n'hi ha de tot. Hi ha un curs de gent hiperjove, curs de gent que, bueno, que ja té una trajectòria i que, bueno, que a més demostren el compromís que té el Major Dogs, òbviament, amb aquest talent local, no? Don Pau, Causa, Fragmentos de Willy, Una causa, Feix, Pesa, En el nom de les flors, El ressò de la mirada, Vida injusta i Sa Corolla. Una casa, per cert, de Constança Mengual, que també ve premiada en qualque festival. Ho dèiem, director artístic del Major Dogs, però també creador, també cineasta.
Sol, suor, o verde i o mar. Séculos de dor e esperança. Esta é a terra dos nossos antepassados. Ramos do mesmo tronco.
El tràiler d'Amílcar, dirigida per Miguel Eca, sobre la figura d'Amílcar Cabral, que jo crec que val molt la pena acostar-se a ell, al lliberador de Guinea-Bissau, de Cabo Verde, per exemple, i que ha estat premiada, Miguel, més d'allà, pràcticament, a Amsterdam i a Gijón. Com arribes? Em genera molta curiositat una figura que a Àfrica, evidentment, i sobretot a l'Àfrica Occidental, és coneguda, i a més en tota la raó, però que aquí a Europa, Amílcar Cabral... diria que poquíssima gent el coneix.
Sí. Doncs arribo d'una manera molt innocent, molt atzarosa. Jo estava visquent aquella època, 2012, crisi econòmica a Cap Verd, i és impossible no travessar Cap Verd i no trobar-te escultures d'aquest tipus, no? I, bueno, vaig començar a llegir la seva biografia, els seus textos, i vaig trobar en aquest moment, que podria dir continua fins avui, aquest moment en el qual dius, ostres, hi ha un tipus que parla com a polític de forma clara, sí, que diu coses que m'interpel·len, que són importants, que parla de cultura, que parla d'identitat, i
que fugirà el terrabastall de l'estruendo que parlàvem abans.
Exacte. I que era, sobretot, aquest llenguatge. A mi em va sorprendre molt aquest llenguatge, perquè els polítics, com que sembla que, malgrat alguns que n'hi ha i s'agraeix, són molt transparents, no? I en aquests textos, doncs, jo vaig com a mig començar a tornar a creure en política. Semblava com allà un assunto perdido, no? I vaig començar a entrevistar gent, a conèixer més, i va entrar una espècie com a de fascinació al principi, i després ja un desig fort de dir, per què no es coneix Amílcar Cabral, o per què no es coneix més, no?, com tu dius. I a partir d'aquí va començar un periple que m'ha duit 12 anys de treball fins a acabar de trobar la forma de fer aquesta pel·lícula, i que l'he fet bàsicament a partir dels seus textos polítics i dels seus textos més íntims, no? M'interessava justament apropar una figura com un pope del panafricanisme, no deconstruint aquesta idea d'home, d'idees clares, sinó també apropar-nos justament a un home que té dubtes, que té por, que té fragilitats i que té molta poesia.
Un procés de realització, de producció complicat. Has hagut d'anar diverses vegades tant a Bissau com a Cabo Verde.
Sí, m'ha costat molt trobar la forma per fer la peli.
Clar.
És a dir, aquesta, ara com la puc descriure com amb molta tranquil·litat i molt de convenciment, però he estat donant voltes com un tonto, vull dir, durant anys. Primer, que és una gran responsabilitat com a home blanc fer una pel·lícula d'aquest tipus. És molt difícil finançar-la. Aprofito per agrair a l'equip d'IB3 que va confiar des del primer moment en un cineasta molt poc conegut, amb una proposta molt arriscada d'un home que no parlava català, i que va ser com una aposta molt forta per part de la casa, i després amb els fons també d'aquí, d'IKA, d'Europa, i ha estat un procés de més de 4 anys d'acabar de finançar aquesta pel·lícula. Per tant, també aquest temps m'ha donat una treva, no?, per experimentar molt i per acabar de trobar la forma més justa d'apropar-me amb una pel·lícula que no volia que fos això, testimonis parlant d'un heroi, que és el que primer vas començar a tenir, no? Molta gent que deia Amílcar, grande, tot era el tributo a un gran tipo, no? Però lo bonic és que això, que hi ha tothom, tots tenim ombres, no? I a mi m'ha interessat molt les ombres d'un gran líder, i les cartes i també l'arxiu policial me va ajudar com a construir un binomi interessant entre aquestes dues forces, no? La de la subjectivitat del mateix protagonista i el que altres pensaven d'ell.
Com has duit el sentiment d'apropiació cultural que ens assalta a tots els creadors que mos ficam en coses que no són pròpiament nostres, no? Que no, sí, no les hem viscut, a lo millor.
Bé, doncs amb molt de respecte m'he hagut d'apropar a molta gent que en sabia més.
Clar.
I m'he hagut de convertir en una espècie d'expert en Amílcar Cabral, llegint, rellegint, entrevistant a més de 60 persones per tota Europa i Àfrica. També amb un sentiment de vegades d'apropiació, i ser molt conscient que aquesta és una pel·lícula més sobre Amílcar Cabral, que n'hi ha d'altres, que n'hi haurà més, espero, i que I apropat, i sentir també com a Amílcar, més enllà de ser un líder guineà-capverdià, és un tipus, jo crec que important a nivell universal, no? I aquesta universalitat és la que em sembla important reivindicar, i crec que també hi ha hagut una part bonica, el fet de que jo ni era capverdià, ni guineà, ni portuguès. Aleshores, he sentit un cert, primer, un gran agraïment per part de la gent al qual m'apropava, companys de lluita i familiars, de dir, per què aquest jove, tenia 30 anys aleshores, per què aquest jove s'apropa a aquest tipus? Vull dir, hi ha algo realment molt universal i que aquest virus m'acompanyi 12 anys, no? Perquè lo fàcil és, mena flux, perquè això és molt difícil i molt complicat. I bé, no? Hi ha hagut com una sèrie de connexió molt forta que encara sento, no? I ja tinc moltes ganes de continuar acompanyant la pel·lícula i que faci el major... que arribi el màxim de gent, no? Tant allà, a Cap Verd i Guinea, com aquí, on pràcticament ningú sap qui és.
S'ha projectat ja a Cap Verd i Guinea? Encara no,
encara no.
Festivals,
serà, ara hem començat justament ara els festivals, van estar a Itfa fa una setmana, a Gijón, i a partir d'ara continuarem...
Se podrà veure IB3, no sé si tenim data, evidentment.
No tenim data, però IB3 ha tingut una paciència amb jo enorme, així que torno a dir gràcies perquè heu esperat lo indecible.
I estarem molt pendents de quan se pugui veure tant IB3 també com a sales. Recordant la cita, perquè és d'aquestes coses que molen, si me permeteu l'expressió, no? D'aquests festivals que un espera ja amb certa urgència, del 25 al 29, el Major Docs, 8 documentals al llargs, a qual millor, o com a mínim, que pinten tots molt bé, i 10 curtmetratges també de gent d'aquí que mereixen molt la pena. Gràcies, Miguel.
Gràcies a tu.
Vinga, 6:35, continuem.
TV3 Ràdio és entreteniment.
Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra, móvil o WiMAX, lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, sí. Et la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, Changuito.
Perdona.
No, en Chanquete, pobre Chanquete.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure. Ara
sí,
ara
sí,
tenim el canal estendàtil.
Igual que el meu ca. El meu ca també se nomia dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí,
que fort. Bueno.
S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. L'Aviador. IB3 Ràdio. Música.
Sentim ara un tema de Muriel Grossman, titulat Whole As It Is. És una de les cançons que trobam a Breakthrough, el nou disc de la saxofonista eivissenca, d'adopció encara que nascuda a París, i ara justament molt saludarà des de Viena, perquè justament també és austríaca. De fet, no és l'únic disc del qual parlarem, ja que d'aquí uns dies publicarà un altre, que és una revisió de cançons de la mítica banda Grateful Dead, juntament amb un altre artista i amb un disc històric, el disc Enlightenment, que va enregistrar McCoy Tyner al Festival de Montreux l'any 73. Però anem a començar amb aquestes composicions que ja sentim i a saludant a Muriel, que probablement en aquestes alçades i a Viena ja haurà anat a qualque mercadet de Nadal. Muriel, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, Mònica, com estàs tu? Hola a tots els
oients. Com estàs? Molt bé. Escoltant la teva música, que sempre és un plaer, Muriel.
Muchas gracias.
Si quieres, Muriel, empezamos por Breakthrough. Ya estamos escuchando uno de los temas. Son canciones, música instrumental, en los que tu saxofón es el instrumento solista, pero de una forma proporcionada, ¿no? Junto a los otros miembros de tu cuarteto. ¿Qué es lo que has querido contar? ¿Qué historia explicas en este disco?
Primero decir que tengo una banda excelente, que tengo unos músicos ahí ya que están tocando conmigo muchísimos años. Por ejemplo, está Radomir Milojkovic en la guitarra, con él toco juntos más que 20 años, con él realmente he hecho todos mis discos. Pues después está Uroš Stamenković, el
batería.
Y así, con él tocó más que 10 años juntos.
Wow.
Y Abel Boquera, que es en el Hammond B3, es el más joven, el miembro más joven de nosotros. Uh-huh. Y con él tocó desde 2022. Entonces la banda ya está amalgamado, o no sé cómo decirlo.
Está muy bien.
Hemos... estoy tocando con ellos mucho en vivo, estoy grabando muchísimo también otras cosas, soul jazz, standards de jazz. Entonces sí que tenemos una trayectoria juntos. Entonces yo siempre trato de, pues también en este disco, no, he tratado de abrir un espacio para que todos suenan en su mejor, ¿no? De cada uno de los instrumentos puede brillar. Eso es siempre mi propuesta y lo trato de siempre. Todos los álbumes van de lo mismo, ¿no? Mis álbumes vienen de una trayectoria de hacer álbumes, de llevar la banda a tocar afuera de la isla y a hacer giras, de tocar mucho juntos, porque es mi única banda, ¿no? Entonces, siempre trato de mi propósito es de abrir este espacio a donde cada uno pueda brillar lo más, que se escuchen lo inmenso que son realmente, porque cada uno son musicazos y trato de hacer música donde para mí o menos suena bello, ¿sabes? Este conjunto.
Qué generosa. Muriel, os conocéis muy bien. Entiendo que los cuatro, todos los otros tres también viven en Ibiza y que es desde Ibiza cuando tenéis tantos conciertos, supongo que también mucho en Europa. ¿Vuelve a tener mucha salida? ¿Hay otra vez de nuevo clubs de jazz en Europa?
Sí, claro que hay muchísimos clubs de jazz, muchísimos festivales. Y pues nosotros, por ejemplo, también con este álbum, hemos ya empezado la gira, hemos tocado en Yecla, en Murcia, hemos tocado en Atenas, en Gazarte, Atenas, hemos tocado en el Jazz Point, Ibiza, uh-huh. Y ahora vamos este fin de vamos a tocar en Tallinn, en Philly Joe's en Tallinn, y vamos a tocar en We Jazz Festival en Helsinki. Y después vamos a continuar el 7 de diciembre a París y a Zurich. Y después del fin de año vamos a ir a más por Austria y Alemania y País Vasco. Netherlands.
Países Bajos, sí. Países Bajos, te hemos entendido la primera. por el recorrido que estabas haciendo debía ser Netherlands seguro. ¿Hay públicos y públicos, Muriel? ¿Hay público más entendido en jazz que a lo mejor disfruta más, que a lo mejor lo demuestra más o es difícil de detectar?
Pues realmente la gente que ya se encuentran en un concierto de jazz ya son gente que normalmente vienen a por esta música, que han descubierto esta música, que han visto que ahí hay, no sé qué, les fascina, les toca, les da mucha, no sé, alegría, yo creo, y por eso vienen. Entonces, en estos clubs o en estos festivales, muchos ya vienen por escuchar jazz también en su vida cotidiana, ¿no? Hay festivales también a donde tocamos que son festivales más de general, de no solo somos, por ejemplo, la única banda de jazz, pero ahí también yo veo un gran aceptación de nuestra música, porque la gente ahí viene por vivir un concierto en vivo, ¿no? Entonces nosotros traemos mucha energía y la improvisación no es solo cosa de jazz, ¿no? Hay, por ejemplo, si hablamos de Grateful Dead, es una banda de rock que ha improvisado todo, ¿no? Que ha hecho miles de conciertos en vivo y todos los mismos canciones, decimos a cada canción, si lo escuchas otra vez, es diferente, ¿no? Han improvisado muchísimo. Uh-huh. Y realmente yo veo una gran aceptación pero tiene que venir ya la gente. Tienen que haber estado iniciado, decimos, ¿no? Entender la gracia de qué es esta música y pues ver un concierto en vivo todavía es más que ahí llega más que en un formato como yo he hecho ahora. Aunque tengo que decir vinilo, ¿no? Como yo Breakthrough está editado en vinilo, está editado en CD, y yo tengo que decir que el vinilo ya atrae a gente que les gusta ya el formato, el formato, ¿no? Que les gusta tener esta calidad de escucha, y ahí ya también hay muchísimos oyentes en el mundo en claro. general, ¿no? Global.
Són les 6:45 minuts entrevistant a Muriel Grossman a propòsit de la seva gira del seu jazz. ¿Por qué crees, Muriel, que están volviendo esos clubs, esa afición, esos locales que apuestan, festivales, que algunos incluso habían desaparecido y se han reinventado o han vuelto? Imagino que responde también a un incremento de la afición. ¿Tienes pensado en los motivos que afortunadamente han llevado a esto?
Pues tu pregunta es ¿por qué tú crees que vuelven estos clubs?
Sí, y también, y obviamente yo creo que vuelven los clubs, vuelven los festivales de jazz, algunos que ya no existían y han vuelto, porque también crece la afición y no sé si has pensado en qué puede estar pasando de bueno para que eso ocurra.
Pues es algo muy vivo, ¿no? Es cuando tú ves un concierto, tú estás disfrutando no solo la música, tú estás disfrutando que está una energía fluyendo, ¿no? Es algo totalmente distinto, ¿no? Cuando nosotros tocamos enfrente de un público, no es que tocamos, siempre tocamos lo mismo, decimos entusiasmado, ¿no? Pero claro. Cuando es el público que te da de vuelta una energía, te da de vuelta una atención, es una energía, se siente una energía, pero realmente es su atención total a lo que está pasando, están viviendo con nosotros este momento, y eso sí que se siente poderoso, decimos, se siente muy, muy bien tocando, y ahí no hay mucha diferencia si un público está muy animado, ¿no? Por ejemplo, el público en España, ¿no? Son animados. Si vas a Alemania, son muy tranquilos, ¿no? O sea, son mucho más tranquilos, pero te escuchan con toda la atención. Entonces, yo creo que es algo que es muy bonito y yo estoy feliz que hay estas posibilidades de tocar en frente de gente, porque nosotros ahora con las pantallas realmente vivimos una experiencia que realmente solo es en la mente, no lo sentimos mucho, ¿no? ¿Qué está pasando del otro? No sé. Yo espero que hay más y más clubs y festivales. Ya, claro.
Y Muriel, ahora que hablas de los móviles, ¿realmente la gente os graba mientras actuáis? ¿Veis demasiadas pantallas entre el público?
No me estoy fijando mucho en esto, realmente. Tampoco pasa tanto en el jazz, ¿no? La gente realmente está muy atenta.
Sí.
No lo veo
presentes.
Tanto.
Sí.
Sí.
Muriel, tú en el disco tocas diferentes tipos de saxo, el barítono, el tenor, el alto, y vas un poco pasando por tus composiciones, como decíamos antes, tan generosas, escribiendo también para que se luzcan, como decías, y que brillen también los otros miembros de tu cuarteto. Eso por lo que respecta a Breakthrough, que es el disco que salió el 25 de octubre y que queríamos destacar, comentar. Como has dicho, se ha publicado en CD y en vinilo, pero no queríamos dejar de hablar. Ya has dado una pincelada de otro disco que saldrá también, creo que en unos días o semanas, donde tocas algunos temas de McCoy Tyner y también de Grateful Dead, que en principio, claro, parece que no tienen nada que ver, pero por lo visto sí, ¿no? Tienen más cosas en común de lo que parecían. ¿Y cómo has hecho? ¿De dónde ha salido esta reinterpretación?
Pues realmente... pues quería honrar un poco artistas que me han influenciado para hacer mis propias composiciones y entonces tenía esta idea de pues empezar a grabar álbumes enteros, ¿no? Dedicado a ellos, ¿no? En el sentido que yo cojo sus composiciones en esta ocasión, el primero de este álbum, que va a salir el 29 de diciembre y va a tener el pre-release en unos días, es Muriel Glossman toca la música de McCoy Tyner y Grateful Dead. Pues ahí he cogido dos artistas que pues realmente que me han influenciado en sus momentos o me están influenciando cuando les escucho, ¿no? Y quería hacer estas composiciones, pues abarcar estas composiciones como si fueran composiciones mías, ¿no? Entonces, es por una parte, es honrar a gente a músicos, artistas que me han influenciado, ¿no? Y ahí, en este disco especial, he puesto dos juntos que también se han influenciado, estaban influenciados, por ejemplo, en Grateful Dead, Jerry García estaba influenciado de McCoy Tyner, de cómo ha atacado McCoy Tyner, cómo ha acompañado McCoy Tyner a John Coltrane, y pues él lo ha dicho en varias entrevistas. Y pues yo quería, bueno, por eso los he puesto juntos en un álbum. Claro. Y pues al final, espero que ahora mismo hemos también grabado otro. Hemos grabado a John Coltrane, un álbum de John Coltrane que va a tener 100 años el próximo año. Entonces vamos a seguir un poco esta línea también al lado de la línea de mis composiciones. Mis anuales, decimos, mis álbumes anuales.
Caray, Muriel, estás a tope. Acaba de salir un disco, en un mes sale otro, y este de versiones de John Coltrane o de Coltrane revisitado, ¿cuándo saldrá? ¿El año que viene?
Sí, eso saldrá el año que viene. Pues realmente es verdad que ahora mismo ese año ha sido el más fructífero.
Sí. Fructífero, sí.
¿Sí? Mm-hmm. Sí, porque realmente he trabajado en diferentes estadios de 9 álbumes en todo el año. Y claro que no todo puede salir a la vez. Algunos estoy componiendo, algunos estoy grabando, algunos estoy buscando las tomas, otros estoy en mezcla, en masterizar, otros estoy eligiendo las portadas y otros están en salida. Es un año a donde, bueno, nunca, jamás, y siempre estoy grabando, siempre estoy componiendo, pero este año he hecho, es mi tercer disco que va a salir. Normalmente no salen 3 discos, ¿no? Uh-huh. Ya he sacado uno en el inicio del año, que es de una línea de a donde voy a sacar los conciertos que estoy grabando, porque realmente grabo todos los conciertos que estamos haciendo con esta banda, porque la banda suena dinamito.
Qué bien, Muriel. Pues no pares. No.
A ver si venís a Mallorca.
Ya que estàs
lanzada. No,
no sabries tampoco. Molt bé, Muriel Grossman, un placer, como siempre, hablar contigo, Muriel. Y escuchar tu música, sí.
La podeu trobar per tot, Breakthrough, un d'aquest disc, i el que sortirà aviat, Muriel Grossman, Plays the Music of McCoy Tyner and Grateful Dead.
Gràcies.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, adiós, Muriel.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
I acabam avui amb música. S'ha publicat ja un nou tema de Jane Jo, una banda que ha enregistrat 4 cançons als estudis de Jaime García Soriano, exmembre de Sexy Sadie, en el qual sembla que hi ha teclats, hi ha guitarres i una certa tensió en aquesta cançó, que també té un videoclip i que mos presenta el baixista de la banda, que és en José Troya.
Hola, Mònica. Som en José Troya, baixista de Jane Jo, i volia anunciar que dijous passat vam treure un single intitulat Strange Things, que, bueno, és un tema amb un ritme en tensió, teclats i guitarres que creen atmosferes, pujades, baixades, un tema directe i rodó. Espero que el podeu gaudir. I, bueno, el tema ja està en plataformes de streaming i YouTube amb un vídeo que ens ha quedat prou bé, i serà el primer single d'un EP de 4 temes que treurem al gener. El segon single el treurem al desembre, i tot això ha estat produït per Jaime García Soriano, de Sexy Sadie i Senyor Nadie, que ha fet un treball brillant. I res, salutacions a tots els oients de l'Aviador i gràcies. Adeu.
I de bona música, Mònica, acabem per avui. Demà més música. Tomeu Moll Mas estaran a nosaltres per anunciar pròxims concerts, entre ell un homenatge a Baltasar de Sant Pere, que supos que valdrà moltíssim la pena.
Que bé, idò, demà a partir de les 6 mos trobareu també en el segon canal a través d'internet a IB3-2, a través de sa app i de sa web.
Ja sabeu que a les 7 arriben les notícies. Vagi bé.